El matí de Ràdio Sabadell.
Vinga, ja hi som posats, que tenim ganes de cinema, i ja tenim aquí el Miquel Gratacó, responsable dels cinemes Imperial i Eix Macià. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també avui, atenció, perquè el Cineclub té una vessant molt sabadellenca i per això hem convidat també el seu president, l'Esteve Badia. Benvingut.
Hola, bon dia.
Esteve, tu ves ficant cullerada, que aquí no només és allò vinc a parlar de lo meu, sinó opinem de tot, d'acord?
Ah, molt bé.
Miquel, et volia preguntar, el Garfield aquell que ens vas explicar la setmana passada, què tal ha funcionat?
Bé, ha sigut la pel·lícula de la setmana, sens dubte, és a dir, ha anat bé a tot arreu i ha fet uns números importants, vol dir que la gent ha respost i que la gent li ha agradat, i esperem que aquesta setmana doncs continuï els que no la van venir a veure la setmana passada. Que la setmana passada va ser una setmana excepcional perquè es va estrenar en un dia diferent, és a dir, vam parlar del dijous, però s'havia estrenat el dia 1, que era un festiu, i bueno, serà el segon cap de setmana, i ahir es va notar, i dimarts, que per cert ha tornat en els cines la promoció de majors de 65 anys, que és aquesta promoció que tots aquells que tinguin més de 65 anys et poden venir al cine per 2 euros. Tots els dimarts, una oferta més que fem en els cines perquè, bueno, perquè la gent no es perdi ni una pel·lícula.
Molt bé. La salut traurà gent, o al revés, donarà més opcions de que la gent pugui venir al cinema aquest festiu?
Bueno, tot el que sigui un festiu, evidentment, la gent, i els nanos, i la gent que no ha d'anar a la feina, o que no té d'això, sempre és una opció més. Si el temps ens acompanya, que no és que vulgui que plogui, que ho necessitem, però que si plou, doncs sempre és més agradable anar al cine que no pas si fa sol, no? Però és una excusa perfecta per venir al cine.
Vinga, va, quines estrenes afegim en aquest cartell que ja ens comentaves per sobre?
Doncs vinga, a partir de demà, com cada divendres, excepte les setmanes excepcionals, comencem amb pel·lícules una pel·lícula, per exemple, de terror. Pel·lícula que es diu Tarot, que ens podem tots imaginar de què va en aquest sentit, és, i són una sèrie, un grup de joves que es dedica a jugar, entre cometes, amb les cartes del tarot i a llançar, el que en diuen llançar les cartes. Però hi ha una premissa dintre del que és els tarotistes o les cartes del tarot, que diuen que tu no pots tirar les cartes amb unes cartes que no són teves.
Ah?
A partir d'aquí, si no són les teves cartes, les conseqüències poden ser catastròfiques, o poden ser, diguem-ho, que no poden ser bones.
12 cartes en un círculo. En el centro una más. Y con la última que queda, tu lectura iniciarás.
Da miedo, la verdad.
Ya, la baraja es muy rara.
¿Dónde la encontraste?
Dicen que nunca hay que usar una baraja que sea de otro.
Da igual. ¿Quién quiere empezar?
La norma respeta, el peligro rehúye.
¿Hola?
No uses la baraja, que de otro se intuye.
¿El infierno?
Amb aquesta veueta ja veiem que bé no va la cosa, precisament, eh?
Bueno, és la cosa, el que sempre diem dels trailers, no? I això, no pots fer servir la baralla, les cartes d'un altre, perquè aleshores el destí que et depararà les cartes no pot ser el millor del món. I aleshores, en aquest cas, dic un grup d'amics, tal, a l'actualitat, i el que els hi passa després per fer servir això, no, anem a fer, com la Ouija, no, anem a fer una Ouija, sempre passa alguna
cosa. Ja ho veuràs tu, no? Vinga, va, què més?
Va, més coses. Un estreno gros, un estreno important, una franquícia d'aquestes que recuperem, bueno, que no que recuperem, sinó que una nova entrega, en aquest cas és El Reino del Planeta de los Simios.
Home, esperadíssima.
Pel·lícula esperada dintre de les pel·lícules que més esperades de l'any, d'aquest 2024. En aquest cas ens situem anys després del ressorgiment de César, que era el simi que va sortir del laboratori i es va establir en el bosc, i aleshores que han passat ja uns anys, ja hi ha un nou líder, hi ha el món del revés de los simios, que els simis són els que lideren el planeta i els homes són els perseguits i són els salvatges, no? I aleshores en aquest cas és un nou líder que vol establir l'hegemonia dels simis per sobre dels humans, i sempre hi ha un dissident. En aquest cas, doncs, és un jove simi que investiga o vol indagar què és el que va passar, d'on venen, de tal, quins són els antecedents de la situació actual.
Clar, Esteve, quan hi ha aquestes sagues, no?, que inclús tenen com diferents èpoques per tornar a passar amb revisió sobre el mateix argument, en el Cineclub us plantegeu de dir, ostres, com ho podríem jugar, això? Tindrà més èxit la primera? Fem una revisió, un tastet per les diferents èpoques?
Bueno, sí, jo crec que tot és vàlid, igual que els gèneres de cinema, tots són vàlids, no n'hi ha cap que diguis, no, el terror l'apartem, no, la comèdia l'apartem, no apartem absolutament res. I jo penso, sí, bueno, ens hem plantejat alguna vegada, per exemple, fer algunes pel·lícules que tinguin que veure amb el temps, que siguin del mateix tema, però que les separi, doncs, 30 anys, però que tinguin enllaç entre elles. Ens ho hem plantejat alguna vegada, i potser, doncs, bueno, avui en dia no es pot fer cicles de 25 pel·lícules, però potser fem cicle de 3, i una cosa així pot ser realment interessant, sí. Sí, sí.
Aquesta, com es diu, Miquel, la d'ara?
El reino del planeta de los simios.
I sona així.
¿Conocéis el concepto de evolución? En su tiempo, los humanos eran capaces de muchas proezas. Podían volar como las águilas, hablar hasta con océanos de por medio. Pero ahora es nuestro tiempo, y este es mi reino. Aprenderemos. Los simios aprenderán, yo aprenderé.
También... Ostres, què? Esteve, càrrega aquí ja de profunditat, eh?
Sí, sí, jo penso que sí, no? Per lo que estic sentint al tràiler, ja va cap a dins aquesta pel·lícula. No és d'aquella que dius, va, acció i, bueno, posem aquí X persones, sinó que jo crec que ja va profundament cap endins i a buscar l'origen de per què va passar tot això. Sí.
Miquel, això ho rebentarà, no?
Esperem que sí. Està prevista... La pel·lícula no és curteta, perquè són 2:35 de pel·lícula, però que aquesta pel·lícula s'ha de veure en pantalla gran, sens dubte.
I tant. Vinga, va, quin altre mirarem?
Va, més coses. Una mujer italiana és una pel·lícula americana d'Alejandro Monteverde, el director, que és el mateix director de Sounds of Freedom. Una pel·lícula que es va estrenar ara l'any passat, que parlava sobre la trata de nens a Mèxic, i el problema que, o sigui, que hi ha més de l'esclavitud infantil, en parlava, no? I era la història real d'un exagenda o d'un agent de l'FBI que s'anava a Mèxic i s'infiltrava en una secció, en una màfia de tràfic de nens. En aquest cas també és una història real sobre una monja als Estats Units final del segle XIX, on va a lluitar per les llibertats de les dones i tots els problemes que es troben en el Nova York d'aquella època, no? Fins al punt que hi ha una frase que diuen en el tràiler, no sé si l'acabarem sentint, però diu lástima que sea una mujer, porque si hubiera sido un hombre sería una gran persona, no? o algo semblant.
Vinga, va, busquem-la ara mateix.
Si la convierto en la primera mujer que dirija una misión en el extranjero, todo el mundo la considerará una prueba evidente de lo que las mujeres pueden o no pueden lograr.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto primero deberemos conquistar Nueva York.
Bienvenidas a América.
Así que deja que una mujer lo mangonee. Una mujer italiana
¿Es así como dirige su iglesia?
Nos exige que las cámaras busquen un punto de encuentro.
¡Caballeros, abran los corazones!
Debe irse de Nueva York y no volver.
Bueno, ja veig que fàcil no li posaran, eh?
Ah, són tots els entrebancs possibles i haguts i per haver que li posava la societat d'aquella època una monja on anava a fer... a expandir la iglesia en aquella època.
I ens portes un western, també.
I us porto un western crec que molt interessant, un western que pot donar a parlar, és Hasta el fin del mundo, un western dirigit, guionitzat, interpretat i musicalitzat per Viggo Mortensen. Viggo Mortensen s'està convertint en un personatge que amb tot lo tranquil i lo tranquil que és, té unes inquietuds culturals impressionants i ens està donant grans sorpreses i grans pel·lícules, en aquest cas, que ens està portant al cine. En aquest cas és la història d'un immigrant danès que arriba als Estats Units, que se'n va a l'oeste, a la carrera del... No? Que bàsicament se'n va a descobrir món, no? Ell se'n va, però troba una dona lluitadora que viu sola en una zona, a la zona a l'oest dels Estats Units, i que es vol obrir camí ella sola, però al final acaba sent una història d'amor i western en aquella època. L'estan comparant amb Sin Perdón, no? La pel·lícula de Clint Eastwood, un western diferent, un western que és un gènere que no és molt habitual, que no el tenim molt d'això, però que dona grans pel·lícules, i cada vegada que últimament n'estan sortint alguns, i jo crec que aquesta pot ser una sorpresa.
És aquesta.
¿Y de dónde es usted, Vivien Lecudi?
Es una larga historia.
Tengo tiempo de sobra.
¿Por qué fuiste a San Francisco?
Para ver el fin del mundo.
¿Es aquí? Ni flores, ni siquiera jardín. Vives como un perro.
Un perro feliz. Tienes que decirme dónde quieres tus árboles.
Sigues siendo un perro.
Pido su atención, señoras y señores. La Unión necesita voluntarios para...
Fa bona olor. I a més, el Viggo Mortensen, com deies, garantia sempre de qualitat i d'una cosa cultivada. I crec que tens... Digues.
Jo dic una honesta, eh? És a dir, insisteixo, el personatge de Viggo Mortensen el trobo molt atractiu per les seves inquietuds... una persona que viu aquí, que parla català, que s'ha preocupat de conèixer la cultura que l'envolta allà on va, no? I que tingui aquesta inquietud renaixentista de voler fer de tot, i sobretot en el món del cine, una persona que és capaç de fer el guió, de dirigir, d'interpretar i, a més, compondre la música, a mi em desperta tota la meva admiració.
I que sobre vol dir que ho té claríssim. Crec que em portes un infantil, també.
Sí, un apunt, que és una pel·lícula Deep Sea, Viaje a las Profundidades, una pel·lícula infantil, d'animació, infantil, juvenil. És una pel·lícula que estèticament ens pot atrapar i ens transporta a les profunditats, en el somni d'una nena, i que crec que és una pel·lícula que ens deixarà absorts en aquest món que han creat. És una pel·lícula xinesa, que estèticament molt colorista i amb un missatge molt, molt, molt profund, i jo crec que pot estar molt bé, no només per nens, que s'ho passaran bé per les imatges que sortiran per anar, sinó per gent més gran, també pot ser molt atractiva. És una pel·lícula que vam fer, que ja estem fent un concurs, és una distribuïdora d'aquí a Sabadell, que es diu Paycom, que ens porta títols interessants a la ciutat, i són d'aquí.
Doncs vinga, encara més sabadellenc. Ja que estem molt sabadellencs, al Cineclub, precisament, tenim... Mira, anem a fer una cosa, perquè ja veuràs, Esteve, com que cada setmana el Gerard Armengol ens fa la prèvia, comencem a escoltar-lo ell. Et sembla bé?
I tant.
Doncs vinga.
Hola, sóc el Gerard, del Cineclub Sabadell, i us parlaré de la sessió especial Cineclub en curt. Aquest dijous projectarem a l'Imperial tres curtmetratges de directors locals. Silenci, de Sergi Rubió, Un dia con Anna, de Toni Andújar, i La herida luminosa, de Cristian Avilés. Des del Cineclub volem donar el màxim suport al cinema fet aquí i ens fa molta il·lusió poder projectar aquests tres curts d'altíssima qualitat a la gran pantalla. Cada curt serà presentat pel seu director i a l'acabar les projeccions hi haurà una taula rodona i col·loqui amb els directors a la mateixa sala. Recordem que aquesta setmana hi haurà sessió única a les 8:30. Trobareu més informació de la programació del trimestre a la web del Cineclub Sabadell i aquest curs també ens podeu trobar a Instagram, cineclub_sabadell, on hi publiquem més dades i els tràilers de les pel·lícules que projectem. Ens veiem dijous a l'Imperial.
Esteve, quina prèvia de la salut. Escolta, estem emanant sabadellanguisme per tot arreu, no?
Sí, sí, totalment. Bueno, nosaltres ho fem tot l'any, eh? No cal que vingui la salut, però realment, a veure, el Cineclub el que estem mirant és d'apropar molt el cinema. O sigui, mira cinema a 2.000, 3.000 quilòmetres de distància, que vale, cinema coreà, cinema australià, vale, molt bé, però el primer que mirem és el d'aquí.
Això va venir d'una crida que vau fer, no?, per captar curtmetratges?
Sí, vam fer una crida d'aquella manera, a veure, anar informant a la gent, bueno, volem fer una sessió, però sorpresivament ens van arribar més de 30 curtmetratges de coneguts, d'un de l'ESCAC, que després va parlar amb altra gent de l'ESCAC, d'altres escoles, i al final ens anaven arribant curtmetratges, links per e-mail, i dèiem, bueno, el voleu veure, a veure si podem entrar a la sessió. I clar, vam quedar una mica sorpresos, que vam dir a la gent, no és un festival això, és simplement una mostra. Però realment ha sigut fantàstic. Sí, em sembla que n'hem rebut al final 36 curtmetratges, wow, sense fer cap tipus de convocatòria.
Déu-n'hi-do. Sí. I de la tria final tenim obres com, per exemple, un director tan important a la ciutat com és el Tony Andújar. Recordareu quan vam parlar de la promoció del seu Run Baby Run i ens ha fet aquesta prèvia.
Hola a tots, em dic Tony Andújar i sóc cineasta i estic encantat d'estar aquí amb vosaltres i de participar en aquest cineclub en curt, juntament amb el Sergi i el Christian. Jo us presentaré un dia con Anna, que és el curtmetratge que projectarem aquest dijous al Cineclub, en els Cinemes Imperial. I, bueno, què us puc explicar d'aquest curtmetratge? És el meu segon curtmetratge, el vam realitzar fa 12 anys, és del 2013. I, bueno, com tots els curtmetratges, almenys els que nosaltres hem realitzat, és una experiència molt dura, perquè, tot i que són curts, requereixen de molta concentració, aglutinen molts exercicis, i bueno, no deixa de ser una pràctica per arribar a fer alguna cosa més gran, no? Nosaltres vam condensar en un guió doncs, curt, d'uns 15 minuts, tota una sèrie d'exercicis que preteníem, jo especialment, doncs, per posar en pràctica la meva manera, o almenys el que pretenc, la meva manera de narrar les històries cinematogràficament, doncs controlar la narrativa d'una manera determinada. M'agrada controlar el ritme i, bueno, en aquest curtmetratge poso en pràctica una mica tot allò que jo sentia que volia expressar i posar en pràctica per explicar les històries. Un dia con Anna és una història d'una mare i una filla que tenen una manera molt singular de guanyar-se la vida, i és una fàbula on doncs, el cèrvol acaba devorant el lleó. És el món una mica al revés, perquè mare i filla doncs, tenen un as en la manga i tenen una manera de sobreviure singular. No us explicaré més, perquè una imatge val més que mil paraules, més que convidar-vos a tots a venir a veure els tres curtmetratges i a disfrutar-los i res. Ens veiem en els cinemes, com sempre. Encantat.
D'aquí una
poqueta, tot.
Igualment, Toni, d'aquí una estoneta, i a més, crec que hi ha allò, taula rodona, col·loqui posterior, vull dir, que ho heu fet una mica complet, no, Esteve?
Sí, sí, exactament. Al final, quan acabin els tres curtmetratges, cada director presentarà el seu curtmetratge, i després al final hi haurà doncs, una taula rodona, entrarem amb ells amb unes dues o tres preguntes generals, i després hi entrarà el públic, que podrà preguntar-los tot el que vulguin referent a la pel·lícula.
L'altre curtmetratge és La herida luminosa, del Christian Avilés, i després tenim Silenci, del Sergi Rubió.
Vaig escriure el guió d'una tirada, sense repassar-me'l, perquè la història ja havia estat 11 anys coent-se dins meu. Vaig cometre la bogeria, ara ho puc dir, que un dels actors que surt del curt el vaig trucar per donar-li el paper i em vaig al telèfon i em vaig poder escriure el guió. Imagineu-vos el cara que tenia aquesta història. Va anar tot molt ràpid, no només no vaig corregir el guió en acabar-lo d'escriure, sinó que es va rodar només en un dia. En tot moment tenia molt clar el que volia i això ens fa centrar-nos en que cada vegada que veig aquesta pel·lícula, aquest curt de 12 minuts, em dic a mi mateix que tant m'agradaria tornar a repetir aquesta fórmula que em va funcionar tan bé, perquè veig una manera de fer cinema tan lliure amb tan pocs mitjans que m'agradaria repetir aquesta fórmula que em va funcionar tan bé. Estem parlant del 2007, però ja aleshores el digital et permetia democratitzar molt més el cinema, que molta més gent tinguéssim l'oportunitat de fer cinema. Ara encara molt més, concloent amb que ara ha estat el meu curtmetratge més premiat, fins al punt de que me van arribar a premiar als Estats Units el millor curtmetratge, el Miami Underground Film Festival, a la localitat de Coral Gables, al mateix estat de Florida, a prop de Miami. També va guanyar el premi al millor curt al Festival Inquiet de València, que ja no existeix, i la seva actriu protagonista, la Montse Caminal, va guanyar el premi a la millor actriu, va guanyar el premi Ciutat de Terrassa a la millor actriu, al certamen nacional Ciutat de Terrassa.
Per què veure curtmetratges? Esteve, ens dèieu innovació, diversitat i impacte.
A veure, un curtmetratge, jo penso que pràcticament tots els cineastes, abans de fer llargmetratges o migmetratges, han passat pel curtmetratge. Llavors, el curtmetratge és és un tipus de cinema molt interessant. Jo penso que, sobretot, jo intueixo que per la gent jove, bàsicament, perquè la gent jove vol coses, en teoria, ràpides, que diguin molt en poc temps, i això és exactament el que ha de fer un curtmetratge. Un curtmetratge, diguem, o el fas molt senzill, amb una idea clara, curt i concisa. Si fas el guió amb una mica d'enrevessament, ja vol dir que has de portar un llargmetratge a 20 minuts com a mínim. Però vull dir, és una tasca enorme explicar una història tan breu en poc temps, amb la qual cosa el curtmetratge, de fet, és el naixement d'un cineasta, està ja.
Doncs vinga, que floreixin aquest vespre més passions, no?, per intentar submergir-se en aquest fantàstic món.
Això esperem, i que vingui, bueno, molta gent jove.
És el que diu ella, és el pas previ abans de fer cine de gran format o fer una pel·lícula d'això, i jo l'admiro en aquest sentit, perquè és concentrar una història en 5, 10, 15 minuts, perquè més de 20 minuts ja em sembla que és un mig metratge, no sé exactament quina és la frontera entre un i altre, però es concentrar una història que en molt poc temps, si el curtmetratge és un art, igual que els tràilers, alguna vegada hem comentat, no? Diu que fer els tràilers és un art perquè és concentrar la pel·lícula d'això, però aquí és concentrar tota la història. És a dir, el tràiler és un teaser, és un tastet, el curtmetratge és una pel·lícula de 20 minuts amb una història amb els tres passos que té una pel·lícula, però amb un format molt més petit.
En l'essència. Miquel, Esteve, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.